Visitats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0, Lleida, 91.5, Cerdanya, 104.4, Andorra, 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Comença una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Avui amb una edició especial dedicada al món de l'esport adaptat. Toni Fernández de Cora, bona tarda, amiga, benvinguda.
Bona tarda, Anna.
Escolta'm, Toni, per quins tres motius diries tu que el món de l'esport mereix un programa especial?
Sempre mereixeria programes, però, bueno, com que em fas dir coses, et diré que per respecte, per admiració, per la lluita que representa l'esport envers la igualtat, per la perseverància, la salut, la superació, l'aventura, el risc.
Són més de tres, Toni?
Bueno, però les podem agrupar en conjunts.
Si recordes, sens dubte, les Paralimpiades de Barcelona 92 van millorar moltíssim l'accessibilitat a la capital catalana. Vet aquí un exemple de l'esport adaptat com a motor de canvi en positiu.
Les Paralimpiades del 92 van suposar moltes coses. Jo vaig ser-hi,
sí.
I vaig estar a la cerimònia de d'obertura de la Paralimpiada i va ser inolvidable. Imagina't si ha passat temps, encara ho recordo.
I tant.
Però crec que Barcelona es va obrir al mar i es va obrir a les persones, perquè va ser la forma de que la ciutat fos més acollidora. Encara li queda, però fos acollidora, comencés a eliminar barreres i tractés o posés els mitjans perquè tots els ciutadans tinguessin les mateixes oportunitats per desplaçar-se d'entrada.
Recordem l'accessibilitat a la Villa Olímpica de Barcelona, que ha estat un barri referent al món en quant a accessibilitat i que ha col·locat les persones amb discapacitat, l'accessibilitat en moltes portades de mitjans en el seu dia, vaja.
Així és, i passejar realment per la zona olímpica és molt agradable, i és que totes les zones estan amb unes voreres molt àmplies, hi ha molt de verd per tot arreu, i el mar allà mateix, que és molt important, per mi almenys el mar és molt important, però aquella amplitud, tant d'espai diàfan de la Vila Olímpica realment és fantàstic per a totes les persones, vull dir que... I aquestes voreres, no?, també, vull dir, m'agrada.
Avui l'esport és protagonista a Catalunya sense barreres. Si et sembla, Toni, fem un repàs dels continguts esportius amb els quals donarem forma al Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 29 o diumenge 30 de març. Ens recordem de l'audiència del diumenge també, en repetició. Aquest és un cap de setmana on, per cert, acomiadem el mes per donar la benvinguda molt aviat a l'abril i la Setmana Santa. Doncs per conduir aquesta edició especial d'esports m'acompanyarà a la ràdio, a més de tu, Toni Fernández de Cora, l'Aitor Martínez de Lecea, que és un esportista, vaja, a més de cadiraire, és un esportista de molt abans de la seva lesió, de la seva paraplegia. La primera entrevista, per això, serà la nostra estrella paralímpica.
Sí, parlem d'en Joan Santacana, l'esquiador amb discapacitat visual que ha obtingut dues medalles, una d'or i una altra de plata, als Jocs Paralímpics de Sochi 2014. I tot això amb els condicionants d'una important lesió al tendó d'Aquiles que es va fer 6 mesos abans entrenant a Austràlia.
Més tard, tu mateixa, Toni, ens portes un testimoni impressionant, admirable, el del Jordi Lobo.
Sí, en Jordi Lobo és president de la cooperativa Escola Moragas i fa uns anys va posar en marxa una intrèpida iniciativa. Proposar que els clubs esportius existents creessin seccions per a persones amb discapacitat intel·lectual per jugar a hoquei herba.
No sé, què tal ha anat la cosa?
Penso que molt bé.
Sí?
Ens ho explicarà la part central del programa.
Doncs molt interessant aquesta entrevista. Hoquei herba per a persones amb discapacitat intel·lectual. Per acabar, dos testimonis més de persones amb discapacitat que viuen l'esport molt, molt intensament.
Sí, en Jordi Pla, esportista amb tetraplegia, que fins i tot condueix 4x4, i l'Antonio de Diego Álvarez, que practica el piragüisme i s'està entrenant pels Jocs Paralímpics de Rio 2016.
El Jordi Pla m'ha comentat, perquè està aquí a recepció, ara li farem entrar, potser li farem conduir el programa amb l'Aitor, ja que li agraden les emocions fortes, no? Que això del 4x4 era fins que va volcar un, no sé ben bé què li ha passat,
O sigui, això és el que tenen els esports de risc.
Mira, no ho sé. En qualsevol cas, tu, Toni, quin esport practiques?
No té massa risc. Jo faig agua gym i zumba. No. Però a veure, que et mous molt i pots caure també. Clar, no és el mateix.
Jo senderisme, i el Toni Huguet no ho sé pas. Quin esport practica el Toni? Cap, diu. Havíem de tenir de tot el programa. Vinga, iniciem el Catalunya sense barreres, especial esport adaptat.
Catalunya sense barreres, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Anna Hernández.
Apa, doncs, amb la Toni Fernández de Cora i amb l'Aitor Martínez de Lecea. Aitor, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Avui t'he fet doble feina, 2 setmanes seguides aquí al programa.
Ja, me tienes explotado.
Però, home, si es tracta de parlar d'esports, tot li va bé amb ell,
Fa cara d'esportista.
Sí. L'esport que tu practiques majoritàriament ara per ara, Aitor, quin és?
Pues hoy por hoy lo que hago es más que nada bicicleta. Intento hacer algo de natación y lo que más me gusta hacer es esquí alpino. Lo único que lo practico lo que puedo. Tampoco puedo hacerlo todo lo que me gustaría.
Precisament, quin seguiment has fet dels Jocs Paralímpics d'hivern, aquests de Sochi 2014?
Pues estaba complicado, porque no lo ponían por la tele, cosa que los otros, las Olimpiadas de invierno los han puesto todo el rato. El de los Paralímpicos, pues no los han puesto y ha habido que seguirlos a través de YouTube y canales informativos.
Home, les noves tecnologies també donen més presència a mitjans.
Sí, però realment em sembla... Veig la cara que posa l'Aitor i em sembla fatal que no hi hagi un canal en el qual s'estigui retransmetent els Paralímpics
claro
d'hivern, la veritat. És...
Claro que sí,
a internet sí, A internet sí, hi havia un canal especial.
Internet sí, havia que seguir el canal especial de Sochi 2014 a través de su canal de vídeo de YouTube y podies ver els descensos que hacían allí, ¿no?
Escolta'm, Espanya ha obtingut 3 medalles. No sé com valores aquests resultats.
Ah, muy triste, muy pobre.
Sí?
Sí, porque aquí hay bastante más gente que podría hacer cosas muy buenas. Lo que pasa es que creo que no se les apoya para nada. Se nos apoya el deporte de base, nos apoya incluso a la gente a un nivel alto. Y así nos luce el pelo.
Me han apuntado una cosita de respecto a la retransmisión de los juegos, ¿eh? Que en Teledeporte se retransmitieron a algunas jornadas, ¿no?
Alguna cosa se vio por ahí, pero no tanto.
Clar, vale, perquè tu estàs fent la compares amb les Olimpiades, amb la cobertura mediàtica de les Olimpiades versus les Paralimpiades.
Claro, eso fue del 100%, se podía ver todo, y en cambio las Paralimpiadas eran resúmenes y trocitos.
Uh-huh. Bueno, que quede claro.
Sí, sobretot la reivindicació de més presència a mitjans. En qualsevol cas, dius que a tu t'agrada molt l'esquí alpí, amb una cadira de rodes, uh-huh. Amb alguna imatge hem tingut, eh?
Sí, no? Es divertidísimo, es eso, una silla con una estructura debajo que va apoyado sobre, en este caso, en mi caso, sobre un esquí, y en los brazos llevamos un par de esquitos que llevamos estábilos, y con esas tres cosillas, pues nada, nos bajamos unos montañones que bueno, que quitan el hipo.
¿A quina velocitat, Aitor?
No lo he calculado nunca, ¿no? Pero calculo que de 60 a 80 por hora.
Perquè imagina't, no sé si coneixes, home, clar que el coneixes, John Santacana.
Sí, bèstia, una màquina.
Aquest, una bèstia, dius.
Este és un portento.
Toni, a quina diries tu que és la velocitat que en John Santacana baixa per unes pistes d'esquí, en unes Paralimpiades?
Bueno, doncs ha dit a l'Aitor que es pot agafar un 60-80, doncs 120.
120, deia el Miguel Sagarra, el programa passat, que és el secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol.
Segurament, eh? 120 cogen gente que van con la silla como yo, y nosotros vamos muy rápidos. Creo que igual vamos más rápidos que ellos, ¿no? Que la gente que va de pie. Pero podría ser 120, sí.
Aitor, tu en esquí alpí has estat subcampió de Catalunya en modalitat gegant, és correcte?
Sí. Yo me meto todo lo que puedo. De esa forma me sale más económico el ir a esquiar porque vas un poco patrocinado y tal. Y bueno, he presentado un par de campeonatos y algunos menores y he ganado trofeos, ya te digo, menores. Y en ese caso, pues sí, era una pista muy difícil, estaba todo congelada. Y yo tuve la cosa de que como iba un poquito así apretando los dientes, los demás se salieron en una curva y acabaron todos en la red. Y yo llegué y no llegó nadie más, con lo cual acabé segundo y quedé subcampeón.
El teu mèrit tenies, no?
Por llegar, daba miedo aquello.
Doncs entre esquiadors va la cosa, perquè precisament en aquest programa especial de Catalunya sense barreres dedicat a l'esport, el nostre primer convidat és en John Santacana, esquiador amb discapacitat visual que ha obtingut 2 medalles, una d'or i una altra de plata als Jocs Paralímpics de Sochi 2014. I tot això malgrat la greu lesió que va patir fa 6 mesos al tendó d'Aquiles entrant a Austràlia. Anem al seu encontre. Explícanos, ¿cómo has vivido estos Juegos Paralímpicos de Sochi 2014?
Bueno, han sido, yo creo, los juegos más complicados en los que he participado, porque bueno, venía una recuperación de una lesión muy, muy grave que me hice en septiembre. Y bueno, pues ha sido una recuperación muy intensa, contrarreloj, y no sabía realmente a qué punto de forma podía llegar a los Juegos. Al principio pensaba que incluso no podía llegar. Y han sido unos juegos, pues eso, complicados, porque estaba un poco bajo de forma. Las primeras carreras han sido las que mejor se me han dado, pero según pasaban las jornadas, pues la verdad es que me he encontrado cada vez más cansado. Y bueno, y las condiciones de la pista tampoco han ayudado mucho, porque han sido unos juegos en los que han habido unas temperaturas muy altas y, bueno, hemos tenido nieve blanda. Ha habido muchas caídas y, bueno, pues eso, no han sido fáciles y no lo he podido disfrutar tanto como podría haber hecho en otros juegos.
Lo cierto es que no sé si estás disfrutando tus medallas, nadie las esperaba, 2 medallas, una de oro, otra de plata. Me gustaría que explicaras un poquito a los oyentes qué te pasaba en Australia con esa lesión tan grave que has tenido en el tendón de Aquiles y que te ha llevado a medio gas a los Paralímpicos de Sochi.
Bueno, estábamos en Australia entrenando y compitiendo, y el último día en un entrenamiento físico, corriendo en un cambio de ritmo, pues me pegó una pedrada muy fuerte detrás en el gemelo, y bueno, pues al final el diagnóstico médico fue una rotura completa del tendón de Aquiles. La verdad es que es una de las peores lesiones que puede tener un deportista, porque es el tendón más fuerte del cuerpo, y bueno, pues implica una recuperación muy larga y costosa, de 7-8 meses, incluso a veces más. Y bueno, pues yo no tenía ese tiempo para llegar a Sochi. Tenía únicamente seis meses para estar en un estado ya competitivo, y bueno, pues me operaron en septiembre, a los dos días del accidente, aquí en Madrid ya. Y la verdad es que, bueno, pues eso, ha sido una rehabilitación pues muy contra el reloj, muy compleja, con muchísimo sacrificio, días de 8-9 horas empleadas solamente para la recuperación. Pero bueno, al final pues pude estar en Sochi, pude estar mucho mejor de lo que al principio podíamos esperar, y al final el rendimiento ha sido pues por encima de lo esperado y de lo lógico y de lo posible casi.
Pues no sé, en estos seis meses, ¿qué es lo que más te ha ayudado en esa recuperación contrarreloj que nos describes?
Hombre, sobre todo lo que más me ha ayudado ha sido mi familia, que ha sido la que me ha apoyado desde el principio, que me ha ayudado en todo, que en los momentos de altibajos que los he tenido, pues ha creído en mí y ha pensado que bueno, que era posible, que podía llegar, y bueno, pues eso también me ha dado una inyección de moral, aparte de pues el servicio médico y mi fisio, que ha sido también la persona que ha estado trabajando a diario conmigo. Y que eso, que me ha apoyado y me ha impulsado en esta recuperación que ha sido tan tan dura.
Bueno, pues cuéntanos a qué te saben estas dos medallas que te llevas de Sochi después de este, bueno, de este peregrinaje que has hecho de seis meses, entre fisios, entrenamientos, desmoralizaciones y ánimos de tu familia.
Bueno, me saben muy bien. La verdad es que es, bueno, pues he vuelto muy muy satisfecho de lo que he podido hacer en Sochi. A finales de febrero pude empezar a competir en la final de la Copa del Mundo, y allí enseguida encontré muy buenas sensaciones de carrera, y vimos que bueno, que no estábamos tan lejos de los primeros puestos como podríamos esperar en principio. La verdad es que eso fue una inyección de moral y de confianza, y bueno, luego pues llegamos a Sochi, hicimos los entrenamientos oficiales con bastantes buenas sensaciones, y eso pues eso no nos impulsó a vaciarnos en la pista y hacer pues en el caso de las medallas y de los dos cuartos puestos pues unas bajadas ya te digo muy buenas, y la verdad es que estoy muy satisfecho porque bueno, yo sabía que si no hubiera pasado nada pues me hubiera llegado con opciones de estar en el podio en todas las disciplinas, porque estábamos esquiando muy bien, porque llevábamos varios años con muy buenos resultados. Se trucó un poco con esta lesión, pero la verdad es que al final hemos conseguido pues eso, rendir por encima de lo que se podía esperar.
Bueno, pues tú eres un chico de nieve, pero vives en un país de sol y playa. Bien, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? Te has ganado dos medallas en los Juegos Paralímpicos, pero tu vida deportista continúa. ¿Y qué tienes pensado para los próximos meses?
Bueno, ahora sobre todo es momento de descansar. Hay que desconectar un poco. Ya te digo que han sido seis meses muy, muy, muy duros, y ahora hemos acabado la temporada y necesitamos un descanso y una desconexión. A partir de ahí tengo que seguir con la recuperación, porque no estoy al 100% todavía. Hay muchas cosas que no puedo hacer, y para recuperar totalmente igual necesito dos o tres meses más para estar al 100%. Y luego será momento de valorar un poco el futuro, porque bueno, a mí sí que me gustaría seguir compitiendo, pero bueno, al final es un deporte muy complejo y bueno, pues hay que valorar las condiciones en las que podríamos continuar, y eso, será momento pues de sentarse con Miguel, con mi guía, con la federación, con los técnicos, con el comité, y valorar todos estos aspectos.
¿Cuántos años tienes ahora, John?
33.
Bien, pues con 33 años y toda una carrera deportiva en la que ha habido de todo, eres un chico con discapacidad visual, practicas el esquí. ¿Para ti qué crees que es el deporte para una persona con discapacidad?
Bueno, puede ser mucho. Desde luego para mí se ha convertido en mi vida profesional, y desde siempre ha sido mi pasión, ¿no? Yo creo que al final, pues, el deporte puede significar mucho en la vida de una persona, desde el punto de vista recreativo y como, bueno, pues, válvula de escape o como pasión, hasta el mundo, pues, profesional, ¿no? Hoy en día el deporte paralímpico, pues, tiene unos niveles de competitividad y de exigencia muy, muy altos, ¿no? Y, bueno, al final, yo creo que tener una discapacidad no tiene nada que ver con poder o no poder hacer deporte. Las barreras están en nuestra mente y bueno, siempre, yo creo que siempre podemos intentarlo, probarlo y seguramente acabamos consiguiendo lo que nos proponemos.
Pues ya para acabar en este programa especial de Cataluña sin Barreras que dedicamos al mundo del deporte adaptado, nos gustaría que nos dijeras por qué tú recomiendas que una persona con discapacidad practique deporte. Servirás para ejemplo de muchas personas que te estén escuchando en estos momentos.
Bueno, porque es una forma saludable, yo creo que, de tener un complemento en la vida, ¿no? El deporte te ayuda mucho fisiológicamente y mentalmente a poder estar bien, a poder cumplir objetivos que te marcas, a poder exigirte a ti mismo, pues ese factor de esfuerzo, de poder superar tus metas, los objetivos que te marcas, pues es algo que realmente te puede realizar como persona y ayudar en muchos sentidos de la vida.
Doncs aquesta és l'entrevista que vam mantenir fa uns dies amb John Santacana, la nostra estrella paralímpica. Què t'ha semblat, què us ha semblat aquest testimoni, companys?
A mí me ha parecido maravilloso. Es una persona para quitarse el sombrero. Todos sabemos la cantidad de trofeos, premios que ha ganado en los últimos años. Y nada más que decir de él que es eso, que es un campeonazo.
A mi em sembla fantàstic tot el que ha estat explicant, i a més la història de la seva lesió i la força que li ha posat per intentar recuperar-se i com ho ha anat aconseguint, i com ens explica, doncs, que ha tingut moments de baixos i a l'esperit de superació que hem estat parlant abans també, no? Com vas superant, i m'ha agradat molt també quan ha dit, doncs, que tenir una discapacitat, doncs, no vol dir no poder fer esport, i que les barreres estan a la nostra ment, no? M'agrada, a l'esperit.
Per qualsevol persona amb discapacitat no cal ser-hi una estrella.
Yo creo que sí. En deportes los podemos practicar todos hasta un cierto nivel. Hay veces que no se puede y hay que, pues, elegir otros, pero hay deportes para todo el mundo según su capacitat o discapacitat.
I aquest període de reflexió que diu en Santacana, que entra en aquest període de reflexió, no us ha semblat una mica, no sé?
Ya tiene 33 años, al nivel de competición que él está, pues ya es una edad, ya es madura, y es cuando más vienen las lesiones, y me imagino que, bueno, se lo tiene que plantear bien, porque después de la que acaba de pasar, pues no tendrá muchas ganas de repetirla.
Jo imagino que deu estar molt cansat ara, després de l'esforç immens que ha suposat lo de Sochi, i sí, és moment de reflexionar. Sempre que fem un esforç molt, molt gran i aconseguim una gran fita, et dona un baixón de reflexió, no?
Clar, doncs l'adrenalina.
Sí, potser és el que li passa ara.
Sí. Escolteu-me, Toni Fernández de Cora, que sou, sí, dos Tonis, i m'he d'adreçar amb el cognom, o directament Fernández de Cora i Huguet, per saber a qui parlo. D'un-hi-do el personatge que ens portes, sí, ara mateix a l'estudi.
Sí, sí, en Jordi Lobo.
Uh-huh. Aitor, et convido que participis també en aquesta entrevista.
Encantado.
En aquest cas, esport que practiquen persones amb discapacitat intel·lectual.
Uh-huh, muy bien.
Un que tu no has provat, em sembla. Okay,
todavía
hierba.
No he llegado, no? Ahí.
Doncs vinga, fem una petita pausa musical i continuem amb el programa especial Esports Adaptats aquí a Catalunya sense Barreres. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino.
este lado de la carretera.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem el programa especial Esports. Toni, m'agradaria que em diguessis qui és el nostre convidat, el que ve tot seguit. Perquè sé que és un personatge que a tu, especialment, t'agrada presentar-lo.
Sí, l'aprecio molt. En Jordi Lobo és pedagog, logopeda, president de la cooperativa Escola Moragues, amb una trajectòria de més de 30 anys en el camp de l'educació per a nens, nenes i joves amb necessitats educatives especials, amb discapacitats. És un treballador incansable, entusiasta, col·laborador i esportista.
I què ha fet en Jordi Lobo per l'esport adaptat?
Doncs fa uns anys, cap al 2006, en Jordi va posar en marxa una iniciativa i va proposar que els clubs o els clubs existents creessin seccions per a persones amb discapacitat per jugar a hockey herba.
Jordi Lobo, benvingut al programa. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Per vostè, què representa l'esport per a les persones amb discapacitat intel·lectual?
Ui, moltes coses. Moltíssimes coses. Tot el que representa l'esport per a les persones també sense cap discapacitat. L'esport és l'esport i té tots els valors que tots coneixem. En aquest cas, té un valor afegit perquè és la possibilitat de jugar o de competir entre iguals en un entorn normalitzat. Per tant, té un plus d'inclusió molt, molt potent.
Toni, hi ha una frase d'en Jordi Lobo que té...
Sí, que ens agrada molt.
Que té essència,
I que l'hem rescatat d'una entrevista que t'han fet, que diu alguna cosa així com que... Ho has dit tu, consti?
Bueno,
no hi ha pitjor desigualtat que tractar igual el diferent. Jo defenso el dret a la diferència.
Jo també. És tot un tema, aquest. És tot un tema i complex. Es confon igualtat amb equitat. En totes les polítiques... parlo de discapacitat intel·lectual, I es podria fer extensiu en altres situacions. Tot el que són les polítiques d'igualtat confonen el que és igualtat amb equitat. Igualtat no és fer el mateix, sinó és tenir les mateixes oportunitats per poder fer coses semblants. Per tant, la discriminació positiva per donar possibilitats a fer que amb un suport pots arribar a fer com els altres, és realment la igualtat, o sigui, l'equitat. Per tant, tractar igual el diferent és posar-lo en una situació de desigualtat.
Totalment d'acord.
Com va iniciar aquesta activitat de l'hockey herba?
Doncs bé, jo jugo hockey herba amb els veterans del Barça, i bueno, una vegada vaig tenir un problema, una hèrnia discal, que el metge em va dir, escolta, hauries de deixar això al hockey, i vaig dir, no pot ser, perquè jo necessito, eres terapèutic a l'esport per mi. I llavors, doncs, bueno, un company a la dutxa, que és el president de la secció de hockey del Barça, em va dir, escolta, tu que treballes en una escola d'educació especial, per què no provem això de fer un equip de hockey a l'escola? I dic, dit i fet. I bueno, i vaig dir, tant que sí, ho vaig provar, va ser estupendo, vam començar, i això va ser el principi de tot un projecte que ja tenim 16 equips a tot Catalunya, i amb el suport i la sinergia de moltíssima, moltíssima gent, doncs hem creat ja una realitat de la que estem molt orgullosos.
Però, Jordi, i els jugadors van sorgir així espontàniament? Ja eren aficionats? Els vas aficionar? Com va anar tot això?
Vam començar a l'escola, vaig portar uns 12 estics, pilotes, i els vaig presentar als meus companys, als meus alumnes, l'esport, els hi va agradar, necessitàvem un rival, vam anar amb una altra entitat, amb l'escola Paideia, que estem davant, i vam dir, què voldríeu provar de fer un partit? I ho van provar, els hi va agradar, i llavors vam dir, bé, aquest serà la clau. De moment, el que podíem fer és connectar amb entitats, que com que la nostra entitat es forma part d'una entitat de segon nivell, que és d'INCAT, l'Anticaps, Toni, que coneixem i estimem tots dos molt, doncs vam començar a presentar aquest esport a entitats on tinguessin algun club de hockey a prop o d'alguna manera estiguessin vinculats. A Terrassa no és fàcil fer-ho, perquè t'ha ensenyat molts i tal. Vam casar entitats i clubs, i es va anar construint el projecte d'una manera molt espontània.
En principi, el projecte neix d'escoles d'educació especial per nens i joves amb discapacitat intel·lectual.
Escoles i tallers neix allà, però al mateix moment que neix ja hi ha la persona del club, que vam pensar que podia ser el club de referència, o el club paraigües que acolliria aquesta secció, i junts vam començar, és a dir, a Terrassa, doncs el taller Fopar, doncs els vam presentar al club de l'Egara, l'Egara van dir encantats de la vida, van anar-hi, i junts van muntar un equip. És a dir, neix d'entitats, però l'objectiu final Això ha sigut una mica el pretext o la manera o el procediment per començar. La idea és que els clubs assumeixin en la seva realitat una secció més pels socis del club.
O sigui que al Barça se li podia fer la proposta, no?
Al Barça ja hi som. Tenim 12 equips del Barça.
Ah,
12 equips.
Expliqui això, senyor Lobo, sisplau.
Doncs bé, el hockey hierba en el Barça és el Sevilla o el Betis o el Villarroel. És a dir, som la minoria, però nosaltres, sí, perquè és així. Però la secció de hockey va ser molt sensible en aquesta proposta i van dir, doncs, som-hi. Si tu ho inicies, et donarem suport. El club com a club ho ha acceptat, no diria que ho ha tolerat, però ho ha acceptat, però no ho coneixen gaire, perquè les seccions minoritàries són seccions, diguem-ne, que tenim poc pes en el club. Tot i així, sempre ens ha donat el suport que ha fet falta i ens ha ajudat amb el que hem necessitat. I la secció de hockey és la que ha sigut sensible amb aquesta realitat i hem muntat, bueno, tenim dos o tres, hi ha la Julieta, que és una crac del club, que està creant equips en el taller Tassà, amb el taller Sant Josep, amb Barcelona, i el club ha dit endavant amb aquest projecte i ens ha donat totes les facilitats. Ja tenim molts equips.
I ara una cosa, l'especial, li dieu, especial hockey.
Això és tot un tema.
Bueno, hockey i herba
adaptat,
té
sí.
Regles adaptades i una cosa també, són mixtes els equips?
Sí, les regles són, hem adoptat, lògicament, el més inclusiu és agafar el referent de la normalitat i adaptar-ho, no inventar-nos coses noves. Llavors el que hem fet és agafar el reglament internacional de la Federació Catalana de Hockey, de la Federació Internacional, perdó, i l'hem adaptat, com tenen els menuts, i l'hem adaptat, sense que es vulneri l'essència de l'esport, perquè quan adaptes un esport tant que al final ja no és aquell esport, llavors dius, bueno, doncs miri, si la persona no ho pot fer-ho, ofertes altres esports, però no sense vulnerar això.
Ara me'n vaig a l'equipament, Jordi.
Endavant.
És costós? No, l'equipament
gens, res. Fins ara la federació, els clubs ens cedeixen a les instal·lacions, posen molts d'ells als entrenadors, l'equipament és un esport, roba d'esport i un estic, i fins ara la Federació Catalana, que hem tingut molt suport de la Federació Catalana en tot el projecte, ens ha donat tots els estics que ens ha fet falta per iniciar l'esport.
Doncs justament això es volia preguntar, si havíeu tingut suport per l'equipament. Jo estava confosa, pensava que realment era un equipament molt costós, i us volia preguntar si teníeu aquest suport i que la federació us fa costat, ho he vist amb el...
Des del primer dia.
Amb la documentació que m'has ensenyat i els diferents articles. Però ara com està organitzat? Teniu una lliga?
De moment, ara s'ha iniciat una petita lliga entre quatre equips aquí a Barcelona, però el que fem són 5 o 6 o 7 o 10 pools anuals. És a dir, les entitats, els clubs, organitzen un torneig, el Barça, que nosaltres organitzem una a les Corts cada any, hem fet sis edicions, el grup Catalònia, doncs el Júnior organitza a Sant Cugat, l'Escola Paideia del Barça organitza a Barcelona, l'Atlètic, l'Egara, organitzem pools diferents, n'hi ha dos d'importants que anem tots, i els altres són de 4 equips, de 8 equips, semifinals, finals, i els nois, amb una freqüència, jo diria que bimensual, o mensual, cada mes i mig, tenen un torneig important. Ara mateix, el dissabte, dia 5, tenim un torneig al polo, i potent.
Nois i noies.
Nois i noies, és veritat, m'ho havíeu preguntat. Sí. Si això és mixta. Aquest és un tema... Sí, sí, perquè, evidentment, no hi ha gran diferència.
Tots amb discapacitat intel·lectual.
Tots amb discapacitat intel·lectual, però tenim diferents nivells, perquè entre les persones amb discapacitat hi ha tantes diferències com entre tots. Per tant, ara ja hem començat a fer nivells. És a dir, que hi ha un nivell, diem el fort, el fluix, el verd, el blau, hi ha dos nivells, i és mixta, sí, sí, és mixta.
Edats?
Doncs tenim dues categories, diguem la gent que ve d'escoles, per tant de 8 a uns 18-20 anys, i després els centres ocupacionals, que són treballadors, i tenim jugadors de, com la meva edat, 50-60 anys.
Carai, déu-n'hi-do.
Sí.
I heu
sí.
trobat resistències o rebuig en algun moment?
No,
Jordi?
No, cap ni un. Hem trobat algun moment alguna dificultat de sintonia doncs, amb la Federació Ocell. Sabeu que la Federació Ocell, i per nosaltres, és un referent de l'esport en persones amb discapacitat a Catalunya uh-huh. i podríem dir a Europa.
Sí.
Per tant, per nosaltres són un referent i són gent amb qui volem caminar conjuntament. Però van dir, home, això ho hauríem de fer dintre de l'Ocell, ho hauríeu de venir, i bueno, això ho podríem fer-ho a l'Ocell, però a demàs de... mai en vez de. El projecte té, el plus que té el projecte és que es fa en l'entorn normalitzat, en els clubs de hockey. I llavors...
En resum, Jordi,
sí.
l'experiència està resultant positiva?
Molt, molt, molt positiva, molt gratificant. És la suma de l'esforç i de la il·lusió de moltíssima gent. Mai jo hagués pensat que el dia que començava un equip en tindríem 16. Hem tingut 4 viatges arreu de Europa, hem participat en 4 tornejos internacionals. Ara ens anem aquest mes de juny a La Haia a participar al Campionat del Món amb una selecció catalana. Per tant, molt, molt contents.
Jordi Lobo, president de la cooperativa de l'Escola Moragas i responsable d'Especial Hockey, que m'ha dit que això és un tema, lo d'Especial.
Sí, ho haurem de canviar perquè sembla que hi ha gent que no li agrada gaire el nom d'Especial. Però bueno, en direm Hockey Plus, probablement.
Hockey Plus.
Sembla?
És maco.
Home, i tant.
Perquè té un plus i, a més a més, també aportem en el hockey un plus nosaltres.
I tant que sí.
Senyor Lobo, m'agradaria molt que la Toni de tant en tant el porti al programa.
Quan vulguis, encantadíssim de seguir.
És vostè un pou de ciència i d'energia, per favor.
Em sembla que coincidim amb això, no? Em sembla que sí.
Aquí tots plegats,
Fem les coses amb il·lusió, certament, sí.
Vinga, doncs moltes gràcies per haver estat a Catalunya Sense Barreres i per parlar-nos d'aquest Hockey Plus, que neix avui justament a Catalunya Sense Barreres.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, continuem amb més temes.
Escolteu Catalunya Sense Barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Continuem compartint amb tots vosaltres que ens escolteu l'edició de Catalunya Sense Barreres d'aquest cap de setmana, del 29 de març o 30 de març. Avui, un programa que estem dedicant a l'esport que practiquen les persones amb discapacitat. El nostre col·laborador a l'hora de dissenyar els continguts, l'Aitor Martínez de Lecea, que va en cadira de rodes per accident de moto, en aquest cas, sempre ha estat un amant de l'esport, abans i després de l'accident, practicant dues modalitats ben diferents.
Sí, siempre me ha gustado hacer deportes. No quiero decir tampoco que yo sea un amante del deporte, porque de hecho no soy un deportista como tal, pero sí, antes, ya con 5 años, empecé a nadar, a entrenar, y era nadador, y lo hice hasta los 14, 15 años. Mientras tanto he practicado voleibol, fútbol, esquí alpino, windsurf y una serie de deportes más.
I després de l'accident, pràcticament has fet els mateixos esports.
Sí, casi. Tuve la suerte de poder poco a poco encontrar deportes de ese tipo adaptados a la nueva situación, que la verdad que me costó porque no están tan ahí en la calle como para que la gente los pueda ver fácilmente. Cuesta encontrarlos un poco. Pero sí, seguí haciendo esquí náutico adaptado, esquí alpino adaptado. Hoy por hoy pues ya son otras cosas también, como bicicleta, que también hacía antes bicicleta, ahora bicicleta adaptada. Y un poco así, en general, los mismos deportes que hacía antes.
Subcampió d'esquí alpí de Catalunya, la modalitat gegant, però escolta'm una cosa, jo aquí també he llegit que has estat campió de Catalunya en vela i tercer d'Espanya.
Sí, una competició en la que estuve aquí con nuestro amigo Jordi Pla, que también estuvo compitiendo él en vela, y en una categoría que se llama 3.3 Access. Y bueno, la verdad es que yo no lo veo tan complicado hacerlo, porque realmente no somos tantos. A nada que te fallen un par de personas, pues ya estás casi ahí en el podio. Con lo cual no tiene tanto mérito.
Aitor Martínez de Lecea va en cadira de rodes, és paraplègic i té un company esportista, no sé si més intrépid que tu. Potser.
Seguro que sí.
És en Jordi Pla, que en aquest cas és tetraplègic. També va en cadira de rodes. Jordi, benvingut, què tal?
Hola, molt bé.
A veure, aquesta aventura en veler que comenta l'Aitor, que heu compartit, en què consistia per part teva?
Bé, fèiem unes regates amb aquest tipus de vaixells i bé, va ser una bona època. I va ser l'època on ens vam conèixer l'Aitor i jo. Bé, ens vam conèixer abans amb l'esquí nàutic. I a partir de l'esquí nàutic, l'Aitor sempre va comptar amb mi. Llavors, quan va descobrir la vela, en seguida em va trucar. I ens vam engrescar tots, ell, jo i uns quants més. Llavors, en aquell moment, la vela era tot, no? Només fèiem vela i d'això. Però ja vam anar canviant, deixant la... O jo almenys vaig anar deixant la vela. La vela per mi ara és un esport d'un cop a l'any, a l'estiu, si fa solet, i no fa molta mar. Quan abans, doncs, bueno, ens era igual, no?, que estigués nevant. Vam estar fins i tot en un estaix al febrer on queia neu a dintre del vaixell.
Jordi, la teva tetraplègia, d'on ve?
D'un accident de cotxe.
Uh-huh. Fa molts anys?
10.
10 anys, que sí. Portes ja en cadira de rodes. Abans de l'accident eres esportista.
Sí, sí, sí.
Què practicaves?
Surf, snowboard, skate, corria en moto, ciclisme... També una miqueta com ara, m'agrada tocar tots els pals. No sóc bo, no sóc el millor en ningú dels esports, però m'agrada fer diversos. I, bé, jo crec que és l'art,
sí,
de ser polivalent, ser multidisciplinar. M'enamoro amb molta facilitat de qualsevol esport i sóc molt promiscu amb els esports, és a dir...
Bona paraula per aplicar l'esport.
Sí. Que no et busquin les noies i sí els esports, podríem dir.
Sí, amb el tema de les noies és una altra cosa, però amb els esports sóc molt, molt promiscu.
Ell és el del 4x4.
Ah, sí,
Toni.
El que parlàvem del risc abans,
sí,
i que el vas fer volcar. Però et volia preguntar una cosa, Jordi, abans d'això. T'ha ajudat l'esport per poder superar la situació després de l'accident?
L'esport m'ha ajudat tota la vida a superar qualsevol cosa i ajuda a no mi, a qualsevol persona, en cadira de rodes o sense cadira de rodes. Tothom hauria de fer esport, tothom hauria de fer una hora diària d'esport, no per ell mateix, sinó els hi devem en el nostre entorn, estar bé físicament, secretar les substàncies que secretem mentre fem esport que ens fan feliços, i si nosaltres som feliços, el nostre entorn és més feliç, per tant, ja no per nosaltres, sinó per la gent que ens envolta, els hi devem una miqueta de salut.
Tu ets feliç, Jordi?
Home, sí, 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 bastant.
Fent esport a la vida. I ara sí que m'expliques com és que vas fer volcar el 4x4.
No, jo no el vaig fer volcar. El 4x4 ha volcat un parell de vegades, perquè, bueno...
Has dit que ja no el tens.
No, ja no el tinc. Vaig vendre perquè era un esport molt car.
Ah, val. I ajut per...
No, per això no hi ha... Quasi no hi ha ajuts per res aquí. Uh-huh. I, a més, no hi ha ajuts pels atletes professionals d'un esport en concret. Imagina't per algú que és una miqueta tastaulletes com jo, no? Doncs que ara faig això altre i tal. El meu és més aviat un estil de vida. Jo, amb l'esport, el que faig és que m'ho passo molt bé. I el dia que no m'ho passo bé, acabo, trenco amb aquell esport i n'agafo un altre.
És la promiscuïtat que parlàvem abans, esportiva.
Sí, sí,
el que
sí.
Passa és que jo em pregunto, Jordi, a veure, si tu ets un noi amb tetraplègia, vol dir que les cames no et funcionen i els braços tampoc.
No, tinc una afectació cervical, el qual vol dir que els quatre membres estan afectats, però els braços sí que els puc moure. No puc moure les mans, diguéssim, el que són els dits. Però les mans sí, i sempre hi ha adaptacions per tot. I si no les hi ha, normalment, per tetraplègia, doncs el que fem és que majoritàriament amb tots els esports que jo practico, que a vegades trobo faltar una miqueta de presència de lesions com la meva, les adaptacions les acabem inventant.
Clar.
I una mica cinta americana i una miqueta d'alumini per aquí i quatre claus per aquí, doncs bueno, t'adaptes al tot terreny i t'adaptes al vaixell o bueno, vas fent...
Escolta'm, digue'm, per exemple, ara esports que practiques, dos, per exemple.
Ara mateix?
Sí.
Natació i atletisme, per exemple.
Val, l'atletisme, com fas una cursa, vaja?
Bé, doncs, igual que els altres van corrent, doncs jo vaig amb una cadira de rodes, però en el cas de l'atletisme, una cadira de rodes especial per atletisme, és a dir, una cadira... que economitza molt més la força que tu li dones a les rodes per anar una miqueta més de pressa, amb una postura més aerodinàmica per anar. Però bé, tots jo crec que a partir de la cobertura mediàtica que van tenir als Jocs Olímpics del 92, tots hem vist a la pista d'atletisme aquelles bicicletes, aquelles cadires de rodes amb aquelles tres rodes, una roda petita davant i dues a darrere, i aquells nois allà ajupits... com aerodinàmicament, fent atletisme al redador, no? Doncs és una miqueta això.
Clar, però si, per exemple, l'Aitor i tu feu una cursa, a l'Aitor que li funcionen els braços tindrà una certa avantatge davant de teu, que no?
Hi ha unes categories per fer aquest prorrateig i tal. No competiríem junts, sinó que jo competiria amb gent de la meva lesió i l'Aitor competiria amb gent amb una lesió similar a la seva.
Però si com col·lega, si un diumenge dieu, va, vinga, Aitor, anem a provar-nos una mica, què?
M'haurà d'esperar.
Sí?
Sí. Però això passa el mateix quan surten dos corredors i un té 20 anys i l'altre té 40.
Claro.
És una miqueta el que hi ha. Les diferències sempre estan en cadira o de peu.
El que no sé és si enganxaries l'Aitor nedant, perquè tu t'estàs entrenant per participar als Jocs Paralímpics d'estiu de Rio de Janeiro?
Amb el tema de la natació adaptada, sí. Jo estic entrenant per fer triatlons ara mateix. Lo de Rio, per el tema de la natació, s'haurà de veure. Queda molt de temps i s'han d'aconseguir unes marques. Ara mateix no estic centrat en la natació. Jo diàriament nedo, corro i vaig en bicicleta, les tres coses. Per tant, no sóc un nedador pur, no faig atletisme pur ni faig ciclisme pur. Faig triatló, amb la qual no sóc el millor nedant, ni el millor corrent ni el millor nedant en bici.
Tu el veies ja als Jocs Paralímpics de Rio, diu, pregunta-li això, Anna, i ara aquí el pobre la deixes, l'has deixat una mica dient, mira, si te vende, t'apanyes con él.
A Rio sí que podria anar amb el tema de la natació, però s'hauria de veure més endavant.
I ara de moment estàs entrenant.
Jo estic entrenant pel tema del triatló, el passa que el triatló només hi ha una categoria per als lesionats medulars. I a dintre d'aquesta mateixa categoria entraríem a l'Aitor i jo. Així com en atletisme i en natació i en ciclisme per separat i en moltes categories, en triatló només hi ha una categoria per lesionats medulars. Amb la qual cosa, només que es presentés l'Aitor, jo ja no hi aniria seguríssim a triatló als Jocs Olímpics.
No, yo te dejo, seguro que tú seguro que lo haces mejor y lo acabarías. Yo no creo que pudiese.
Les vostres edats?
Jo 36.
I 47.
Val, l'esport té una edat de retirada per la persona amb discapacitat a l'hora de competició, estem parlant?
Jo crec que sí, a l'hora de competir...
Dèiem conjunto... que el Joan Santacana ja, més de 30, potser...
Sí, puede ser esa edad. Yo, por ejemplo, cuando voy a campeonatos estos de esquí alpino y competimos, por ejemplo, con los franceses o vienen americanos o viene gente de otros sitios, pues se ve que ese punto de juventud da ese pequeño punto de locura que te hace ir más rápido todavía. Cosa que yo, que ya me he dado varias, no quiero tener accidentes y voy más tranquilillo.
Però, Toni, ell és el que no va venir a una tertúlia de cadiraires perquè estava esquiant a la Molina, eh? Volant.
Ah, val, mira.
Volant per les pistes de la Molina, que anaves amb un esportista sense discapacitat que no et podia seguir. Això és veritat o no?
Sí, iba con un amigo que esquía muy bien, que lleva toda su vida esquiando. Y lo que pasa es que en el tipo de silla que vamos nosotros vamos muy rápido. No sé qué nos pasa, pero vamos muy rápido. Y llegó un punto que no podía parar. Y ya desde arriba de toda la estación bajabas una roja grande que había y te metías directamente en una negra y hasta abajo. Y mi amigo decía, oye, pero no corras tanto. Digo, no, pero si yo te espero. Te espero abajo.
Així sou vosaltres, intrépids, aventurers. Si us pregunto, ¿qué es para tu el esport? ¿Qué dirías?
Para mí el deporte es algo... Es una cosa, una parte muy importante de mi vida, algo que me da vida.
¿Y per tu?
Per mi, un refugi i un lloc on trobar-me a mi mateix, expressar-me i, sobretot, prendre decisions.
A veure, vosaltres coneixeu perfectament l'Antonio de Diego Álvarez.
Sí.
Aquest senyor està ara mateix a les platges de la Zoia, a Múrcia.
Sí.
Fent què?
Está entrenando también para las Olimpiadas, está haciendo ciclismo y canoa.
Què et sembla si el truquem? A veure si ens agafa el telèfon i que ens expliqui una mica com s'està preparant.
Claro que sí.
Tu també el coneixes, oi?
Sí, sí, jo també el coneixo.
Sabíeu que us trobaríeu a la ràdio.
Tots ens coneixem. Ah.
Vinga, fem una petita pausa musical i truquem al següent convidat, que és amic d'aquests dos esportistes.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia, amb Anna Hernández.
Doncs últim testimoni per tancar aquest programa especial de Catalunya sense barreres destinat a l'esport que practiquen les persones amb discapacitat. A veure, Toni, tu has fet alguna vegada piragüisme?
No, Enric, perquè és que no m'hi veig, a més a més.
Algú pot explicar-me, algú de la taula pot explicar-me com es fa piragüisme? En què consisteix aquest esport? A veure.
Piragüisme és sentar-se en una piragua i darle a los remos con los brazos. Bàsicamente.
O sigui que, Jordi, tu com et desenvoluparies en aquest esport?
Jo ho he provat i em desenvolupo bastant malament, eh?
Sí?
Sí. Per tenir problemes de mans i això, per agafar els rems i tal, me'ls haig de lligar amb cinta americana i haig de fer molts invents per fer piragüisme.
Però ho has provat, ja ho veig.
Ho he provat, sí, m'ha clar, jo ho provo tot.
Doncs al telèfon tenim l'Antonio de Diego Álvarez, que és un dels vostres companys i amic, perquè sembla ser que aquí us coneixeu tots, no?, els que feu esports i teniu una discapacitat.
Se ve que sí, coincidimos en
la mateixa colla de gamberros tots.
Sí, o vividores.
L'Antonio està a les platges de Múrcia, a la Zoia, i no sé ben bé què fa allà, o sigui que li preguntaré. Antonio, què tal? Buenas tardes, bienvenido a Catalunya sin barreras.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué estás haciendo en Mazarrón, en Murcia, en las playas? Cuéntanos.
Pues mira, prácticamente lo de siempre, entrenar.
¿Entrenar para qué?
Hace tiempo que me hago deporte, hago todo tipo de deportes, pero me centré, a partir del 2009, me centré en el piragüismo. He estado entrenando en el Canal Olímpico de Castelldefels, pues mira, hasta ahora en febrero que me vine para Murcia por tomarme un tiempito y digamos que concentrar un poco más los entrenos. Desde el 2010 soy deportista de alto nivel y deportista en el planado, y lo que tengo mis objetivos ahora a corto plazo son un poco preparar las Olimpiadas del 2016. Desde el 2010 estoy en la selección española, he acudido desde 2010 a campeonatos del mundo y campeonatos de Europa con la selección. En el 2010 fui campeón de Europa y subcampeón del mundo, en el 2012 quedé tercero en el campeonato del mundo y bueno, mi último título fue subcampeón de Europa en el 2012.
Fíjate que se tenía guardado en la manga Aitor Martínez de Lecea para cerrar el programa. Me ha dicho, el campeón al final, Ana. Y resulta que ahí estás en las playas de Murcia. Lo que no sabe Aitor ni tú es que yo tenía otro as guardado en la manga. Y yo, mi pregunta es, Antonio, ¿por qué te vas a las playas de Murcia, concretamente a la Zoía, que son las playas donde yo me he bañado cuando era pequeñita, de los 0 a los 12 años?
Fíjate, pues mira, pues he venido aquí prácticamente porque aquí tengo una casita y conozco muy bien el sitio. Compagino mis entrenos de piragua con la bici, con la handbike, que le echo muchas horas. Entonces, para mí era un sitio perfecto para seguir entrenando, porque realmente la piragua la hago en Cartagena, en el club de regatas, y la bici, pues salgo de casa y directamente hay muy buenos caminos, porque ya te digo. Y fíjate lo curioso, yo vine aquí con Aitor, que de hecho es aquí donde nos conocimos, vinimos aquí a bucear. Y a mí me gustó mucho el sitio y el entorno. En esa época estaba un poco más desconectado de lo que es el deporte profesional y compré una casita aquí, al que he venido muy pocas veces, y mira, ahora he decidido trasladarme por lo menos de forma temporal, porque yo, vamos, sigo teniendo mi casa en Barcelona y eso, o sea, que en realidad esto es como una escapada temporal.
Bien, ¿tú qué discapacidad tienes, Antonio?
Pues mira, yo sufrí un accidente de circulación y entonces tengo doble amputación en las dos piernas por encima de las rodillas, doble amputado femoral, y aparte tengo una lesión de plexo braquial en el brazo derecho que me impide mover el brazo del codo para abajo.
Bueno, y entonces, ¿cómo es que le das también a esto el piragüismo? Si encima te falla un brazo, es que no lo entiendo, Antonio. O sea, el otro debe ser Superman, porque...
Sí, no, la verdad que es raro y mucha gente se extraña, pero la verdad que, mira, esto fue un proceso muy largo, es decir, pues al principio un poco por superar la dependencia que te genera una discapacidad, pues empiezas a hacer deporte, que la verdad que para mí personalmente es lo que mejor me ha ido. Y entre uno de los deportes, ya te digo que he buceado, he hecho vela, he hecho muchas cosas. Pero al final, pues con la piragua empiezas a, no sé, empiezas a desenvolverte. La verdad que ha sido un proceso largo, esto no es de un día para otro. De hecho, el piragüismo, antes escuchaba a Jordi, que requiere un proceso de aprendizaje largo. Porque al final tienes que tener muchas condiciones de equilibrio, fuerza, etcétera. Pero yo empecé en una piragua en un kayak de mar, que son unos kayak muy anchos, muy estables y muy pesados. Y con eso empecé a coger el equilibrio y un poco mi habilidad para poder remar a pesar de no tener el brazo derecho, ¿no? Y es que en realidad yo remo muy feo, es decir, cuando me ves remar y dices, uy, qué feo va, porque arrastro el brazo derecho, el arrastro a través de la piragua, etcétera. Pero digamos que ahí, al cabo del tiempo, de los años, y sobre todo de una persona del que ha sido mi entrenador toda la vida, Lucas Contreras, que sigue trabajando en Castelldefels, pues empezamos a idear una serie de técnicas más que de adaptaciones para poder remar. Y bueno, pues al final todo es posible, pero sí que ha sido, sí, he tenido que aprender muchas cosas nuevas.
Bueno, pues Antonio, ¿cuándo estás en Barcelona? A ver, porque ahora estás en mi ciudad natal, en Cartagena, también en las playas de la Zovía, pero aquí en Barcelona, ¿cuándo te tendremos?
Pues mira, ahora a corto plazo me voy a competir a Galicia, después paso por Madrid, marchamos a una concentración a Francia, regreso a Galicia a otra competición. La verdad que ahora empieza para nosotros, para lo que es el piragüismo adaptado, que se llama para canoe, es el nombre con que se conoce, pues empieza ahora toda la fase de competiciones y yo creo que hasta septiembre, octubre no estaré por allí.
Madre mía, pues ya me estás haciendo un hueco en tu agenda, porque cuando estés en Barcelona tienes que venir aquí y a contarnos de qué forma te está apoyando el planado. Antonio de Diego Álvarez, un abrazo muy fuerte y mucha suerte, campeón.
Otro para vosotros.
Moltes gràcies, moltes gràcies, Toni, Aitor i Jordi, per haver-me acompanyat aquí als estudis de Ràdio Estela. Ha estat un plaer. Molt bon programa, Aitor. Has preparat molt bé els continguts. Et felicito.
Claro que sí, Maria. No li va a fer mal per a ti.
Nosaltres tornarem la propera setmana. Fins llavors, sigueu persones felices, solidàries i esportives, clar.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.